tarda. Ara són les dues del migdia. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, tornarà a Catalunya per al debat d'investidura previst com a molt tard per al 25 de juny i ho farà tant si guanya les eleccions catalanes del 12 de maig com si no. En cas que no sigui investit president, descarta també ser cap de l'oposició.
L'etapa d'una certa, d'una gran repressió de gran intensitat, que no vol dir que s'acabi la repressió, però sí que s'acaba el que és el gruix de la repressió que es va desfermar a partir de l'octubre del 17 i, per tant, aquí s'ha de cloure una etapa política i també personal. I jo crec que la manera de retornar dignament la institució que va anar a l'exili és tornar al Parlament en les condicions que siguin, perquè s'ha de respectar sempre la voluntat del poble de Catalunya, naturalment.
Puigdemont, ara l'escoltàvem en una entrevista que ha fet avui a RAC1, considera que tornar per a la investidura és un símbol de restitució de la principal institució del país 6 anys i mig després del referèndum de l'1 d'octubre, quan va marxar de Catalunya per no ser detingut. Tot apunta que quan torni l'amnistia ja hauria d'estar també aprovada. Júlia Julvé, bona tarda.
Bona tarda.
Si no és president, Puigdemont també ha dit que deixarà la política activa.
Sí, l'expresident català s'apropa cada cop més a Catalunya. Després de 6 anys a Bèlgica, Puigdemont ha deixat Waterloo per viure al sud de França, a la comarca del Vallespí, per poder fer, per tant, la campanya a les eleccions del 12 de maig més a prop de Catalunya. El candidat de Junts assegura que vindrà tant si té opcions de ser president com si no. Assegura que no es veu com a cap de l'oposició i que, per tant, deixarà la política activa si no és al Parlament per exercir de president de la Generalitat.
Davant d'aquest anunci de Puigdemont, els partits ja han sortit al pas. El PSC demana a Junts abandonar els personalismes i centrar aquesta campanya electoral en propostes polítiques al govern. Per la seva banda, ara ho escoltarem, d'aquí una estona celebra l'anunci del retorn a Catalunya del candidat de Junts. Un govern, però, que d'altra banda s'ha tornat a quedar sol avui a la reunió amb els sindicats de presons, que els ha tornat a plantar.
Diuen que el Departament de Justícia no els ha presentat cap proposta i que només busca rebaixar el conflicte de cara a les eleccions.
Els sindicats han vingut o tenien pretensió de venir avui aquí i no han tingut una oferta prèvia, un guió de la reunió d'avui. Això no és mà estesa.
Y nosotros entendimos desde el primer momento que era una cortina de humo. Esto es simplemente para garantizarse un mes electoral, preelectoral tranquilo.
Són en Francesc de Marea Blava i l'Alberto del sindicat CESIF. Aquest sindicat ja ha dit que tampoc no anirà a la reunió prevista per aquest divendres per parlar sobre mesures de seguretat a les presons.
Tot això en un dia on hem conegut una sentència històrica i pionera del Tribunal Europeu de Drets Humans que ha condemnat a Suïssa per la seva inacció davant del canvi climàtic. És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg responsabilitza un estat de les conseqüències de l'escalfament global.
Sí, en una sentència feta pública aquest dimarts, el Tribunal ha donat la raó a un grup de dones suïsses majors de 65 anys. Estrasburg constata que el govern suís ha vulnerat el seu dret a la vida privada i familiar per les seves insuficients mesures contra l'escalfament global.
I avui en el bloc dels esports, el Barça ja és a París, on demà juga els quarts de final de la Champions.
La plantilla ha viatjat al complet, també els lesionats Frenkie de Jong i Pedri, que podrien disposar d'alguns minuts, depèn de com es trobin abans d'aquest partit. Aquesta tarda faran un últim entrenament al Parc dels Prínceps, just després de la roda de premsa de Xavi Hernández.
I abans, aquesta nit, però també a la Champions, ja juga el Real Madrid, ho farà contra el Manchester City del català Pep Guardiola.
Els blancs buscaran pagar amb la mateixa moneda el City que l'any passat els va eliminar d'aquesta competició europea. El duel es juga a les 9 de la nit a la mateixa hora que l'Arsenal-Bayern de Múnich.
Per cert que aquests partits estan sota la lupa del terrorisme d'estat islàmic. Dos mitjans afins als jihadistes han amenaçat en atemptar els 4 estadis on es juguen aquests partits.
I entre aquests estadis hi ha el Santiago Bernabéu, també l'estadi de l'Atlético de Madrid i el Parc dels Prínceps de París, on demà juga el Barça.
Per això avui estarem alerta d'això. Analitzarem quina credibilitat se li pot donar amb aquesta amenaça que llançaven els jihadistes ahir dilluns a la nit. Ho farem amb l'expert en seguretat i extremisme violent, el professor col·laborador també d'aquesta casa de Ràdio Estel, Xavier Torrents. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, sàpiguen com sempre quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Al llarg de les properes hores es manté el risc de precipitacions a les comarques de Barcelona, comarques de Girona, Pirineu i Prepirineu, on aquest matí hi ha hagut precipitacions, unes pluges que aquesta tarda localment poden venir acompanyades de tempesta i també de calamarsa. El vent de mestral està bufant a les comarques del sud de Tarragona i també del sud de Lleida. Això fa que s'emporti tota aquesta nuvolositat i, per tant, mentre que al nord parlem de pluges i també de neu per damunt dels 1.200 metres, al sud hem de parlar d'ambient assolellat. El vent del nord es reforçarà als dos extrems de Catalunya i avui les temperatures seran més baixes que en dies anteriors, tot i que a la costa el descens pràcticament ni es notarà. Es notarà molt més a l'interior i al Pirineu. Demà, ambient més assolellat, nuvolositat variable al matí amb alguna boirina i reforçament del vent del nord i del nord-oest als dos extrems de la costa, especialment la tramuntana a la Costa Brava, que serà molt forta. Demà al matí pot haver-hi algun ruixat feble cap a la Vall d'Aran, però la resta del país a poc s'aniran imposant les clarianes. Les temperatures mínimes seran més baixes que les d'avui, però, en canvi, les màximes pujaran.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Carles Puigdemont anuncia que tornarà a Catalunya per al debat d'investidura, tant si té possibilitats de ser president de la Generalitat com si no. El candidat de Junts i expresident català considera que és el dia més idoni per fer-ho com a símbol de restitució de la principal institució del país, quan farà just 6 anys i mig de l'1 d'octubre i també quan la llei d'amnistia, en principi, ja hauria d'estar aprovada.
Puigdemont ho ha assegurat a RAC1 a la primera entrevista que dona després que anunciés que es presentava com a candidat.
La potència institucional que té, simbòlica també, que la institució que ha estat defensant-se a l'exili en condicions molt dures pugui tornar per ser, si és el cas, evidentment, investida en el Parlament, que és on ha de ser, on els presidents de la Generalitat s'han de destituir o s'han d'investir.
De fet, Puigdemont ha explicat que el seu pla era tornar a Catalunya el 30 de gener del 2018, quan havia de ser investit president per la força política que té que s'empresoni un president de la Generalitat. Ara la incògnita és si amb la llei d'amnistia serà detingut o no serà detingut quan torni. El candidat de Junts per Catalunya també ha explicat que descarta fer un debat a tres amb els dos principals rivals a les urnes, Salvador Illa del Partit Socialista i Pere Aragonès d'Esquerra.
Jo vull parlar de qüestions nacionals, qüestions de país, qüestions profundes, amb qui realment té capacitat de prendre decisions. Les té el senyor Illa? No. Les té el senyor Sánchez? O les podria tenir el senyor Feijó? Tindria molt més sentit, perquè de fet amb qui ens haurem de barallar, jo amb qui m'hauré de veure per negociar i per defensar els interessos de Catalunya no és el senyor Illa. I ell ho sap. És amb el senyor Pedro Sánchez. Per tant, si el senyor Pedro Sánchez vol un cara a cara, jo estic disposat.
Puigdemont també descarta entendre's amb el Partit Socialista després de les eleccions i, en canvi, sí que contempla un possible govern amb Esquerra.
El govern de la Generalitat valora positivament aquest anunci de retorn de Puigdemont en els propers 2 mesos i ha compartit la voluntat de l'expresident de treballar colze a colze amb els partits independentistes. També assegura que el Departament d'Interior treballa perquè els Mossos garanteixin la seguretat de Puigdemont. Per tant, marxem cap al Palau de la Generalitat i tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El govern sempre ha defensat que el retorn de Puigdemont és desitjable, com més aviat millor, per posar punt final a 6 anys i mig d'exili. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, celebra que l'expresident posi data a la seva tornada i espera que aleshores ja no hi hagi risc de ser detingut, a més de donar per descomptat que se li concedirà la protecció que demani com a expresident de la Generalitat.
Evidentment, en el moment que torni el president Puigdemont, quan ell vulgui, ho hem dit, i que pugui ser sense en llibertat plena, s'ha de garantir de totes la seva seguretat, igual que es garanteix a qualsevol altra autoritat, igual que es garanteix a qualsevol altre president de la Generalitat que ho ha sigut amb anterioritat.
Sobre el fet que Puigdemont s'hagi negat a fer un cara a cara amb Aragonès, Plaja no n'ha volgut fer mala sang i ha dit que les decisions dels contrincants polítics són respectables.
Gràcies, Judit. També els partits que s'enfrontaran a Puigdemont a les eleccions del 12 de maig han reaccionat a aquest anunci de tornada, entre ells el PSC, que demana a l'expresident abandonar els personalismes i centrar-se en les propostes públiques. Ho ha dit la viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret.
Amb tot el respecte per les declaracions de tots els candidats, jo crec que Catalunya ja ha superat els personalismes i les propostes personalistes. Ara el que necessitem és projectes sòlids i col·lectius que posin al centre els interessos de la majoria dels catalans i les catalanes. I reitero, com per exemple l'excel·lència en els serveis públics.
Mentrestant, l'ofensiva judicial contra Puigdemont i la resta de líders independentistes no s'atura. L'endemà que el Tribunal Suprem cités a declarar el mateix Puigdemont i també a Ruben Wagensberg per videoconferència, al mes de juny ha arribat un moviment en la mateixa línia de l'Audiència Nacional per als investigats que no estan aforats.
Sí, en una interlocutòria, el jutge que investiga el cas de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, demana facilitar un domicili on siguin localitzables en només 24 hores els investigats per aquesta causa. Aquest és un pas imprescindible per poder citar a declarar els imputats, entre els quals figuren personalitats com la dirigent d'Esquerra, Marta Rovira, el periodista Jesús Rodríguez o el cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay.
D'altra banda, també avui, però canviant de qüestió, el ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit per unanimitat la impugnació per part del govern espanyol de l'acord de la mesa del Parlament del dia 20 de febrer, que va tramitar la iniciativa legislativa popular per declarar ja la independència.
I això vol dir que el Constitucional suspèn automàticament l'acord. El Tribunal ha donat aquest trasllat de la demanda i dels documents presentats al Parlament perquè en un termini de 20 dies aporti les al·legacions que consideri convenients.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més coses. Nova plantada dels sindicats de presons al Departament de Justícia. Avui havien de parlar sobre millores laborals i salarials després de la reunió sobre mesures de seguretat que es va celebrar la setmana passada. Els treballadors insisteixen en reclamar la dimissió de la consellera Gemma Ubasart.
I mentre això no passi, no s'asseuran a cap taula per negociar res amb el Departament. Així ho ha dit en Francesc, funcionari de presons i també representant del moviment Maria Blanc.
Per entrar a negociar hi ha d'haver-hi un canvi en el que és les responsabilitats polítiques de la gestió penitenciària. Si aquest canvi no es produeix, aquesta administració no està validada com a interlocutor. Els sindicats han fet el seu esforç per intentar desencallar el tema. Amb aquesta administració no hi ha res a parlar. Els sindicats han vingut o tenien pretensió de venir avui aquí i no han tingut una oferta prèvia. Això no és mà estesa.
Ell era un dels 20 treballadors que s'ha concentrat davant del departament per reclamar als sindicats que no participessin en aquesta trobada. Des del CESIF, l'Alberto diu que no val la pena tornar a parlar amb el Departament de Justícia mentre el dirigeixi la consellera Gemma Ubasart.
Y nosotros entendimos desde el primer momento que era una cortina de humo. Esto es simplemente para garantizarse un mes electoral, preelectoral tranquilo y nada más, porque no hay ninguna oferta y ahora mismo consideramos que los interlocutores que tenemos no son los válidos, por lo tanto preferimos esperar a la celebración de las elecciones porque sabemos que la señora Ubasart y el señor Calderón no van a dimitir.
Alguns funcionaris de presons van ser molt crítics amb la reunió que els sindicats van mantenir la setmana passada amb el departament per parlar sobre les mesures de seguretat a l'interior de les presons. Divendres hi ha prevista una nova trobada per abordar tota aquesta qüestió, però el sindicat CESIF ja ha dit que no hi anirà.
I avui, segon dia, que declaren davant el jutge els familiars de les víctimes de la residència Fiella de Tremp. La causa encara està en fase d'instrucció i s'investiga els responsables d'aquest centre per homicidi imprudent. I és que durant la pandèmia del coronavirus, recordem, en aquesta residència hi van morir 64 persones.
Els familiars coincideixen que la residència era una casa dels horrors i que hi havia un descontrol total. L'advocat de l'acusació particular, Xavier Parets, explica que els testimonis d'ahir van ser clau per conèixer tota la veritat del que va passar entre les parets d'aquest centre. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Dos testimonis, una pare de Barri Saura, que és el nostre client, que va anar a buscar el seu pare mort i se'l va trobar lligat amb un llit, amb els ulls oberts, amb una situació dantesca, tapat, però tots els testimonis que van entrar descriuen la mateixa situació, no? Una penombra, una temperatura exagerada, un ambient molt carregat. El Barri Saura, que és de funerari de professió, diu, feia olor a mort, no? Va dir, jo era fantasmagòric, no? Pues pensa, gent gran, desorientada pels passadissos, sense roba, nua.
L'advocat de les famílies també ha lamentat que la fase d'instrucció s'estigui allargant i que 4 anys després d'aquests fets encara estigui en procés. El judici no es preveu fins l'any vinent.
Canviem de qüestió. Els terroristes d'Estat Islàmic posen el focus en els partits dels quarts de final de la Lliga de Campions de Futbol com a objectiu d'un atac terrorista. Els partits precisament es juguen avui, aquesta nit, i també demà dimecres.
A última hora d'ahir dilluns, 2 mitjans no oficials i afins a jihadistes han compartit diverses imatges en què s'amenaça els estadis on tindran lloc aquests partits de la competició europea de futbol, situats a Londres, París i també Madrid. El cartell s'amenaça al Santiago Bernabéu, que avui acull el Real Madrid-Manchester City, l'Emirates Stadium, on es disputarà l'Arsenal-Bayern de Múnich, el Civitas Metropolitano, que en aquest cas acull el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Borussia Dortmund, i el Parc dels Prínceps, on tindrà lloc demà el partit entre PSG i Barça.
A la imatge, de fet, que han fet servir els jihadistes, hi apareix un home amb la cara tapada subjectant una metralladora al costat del nom dels 4 estadis que acolliran aquests partits i la consigna de literalment matar-los a tots. Sobre aquesta qüestió en volem parlar avui i per això saludem el professor Xavier Torrents, col·laborador habitual de Ràdio Estel, és expert en polítiques de seguretat i extremisme violent. Professor Torrents, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, quin és l'objectiu d'aquesta crida d'Estat Islàmic? Què és el que es pretén amb aquesta amenaça llançada ahir?
Vol que comenci per una bona notícia o per una mala notícia?
Per la bona, sempre.
per la bona. Bé, pues, a veure, la bona notícia és que probablement, si ho han anunciat així, és que no tenen cap cèl·lula terrorista jihadista organitzada expressament per cometre un d'aquests atemptats. Aquesta seria la bona notícia. La mala notícia, i disculpi'm que l'hagi d'explicar també, la mala notícia, que va en paral·lel, és, diguem-ne, la cara i la creu d'això, és de que ho han anunciat precisament dient doncs, que es pot atemptar a la Santiago Bernabéu, al Parc de Prins, al Metropolitano Arena o a l'Emirates Stadium, és de que estan incitant a terroristes jihadistes individuals i que persones soles a que facin justament atemptats terroristes en qualsevol d'aquests quatre estadis en aquests moments. Aquesta és la mala notícia.
Clar, per tant, però quina veracitat es pot donar en aquesta amenaça, tenint en compte que l'amenaça era ahir, el partit és avui, entenem que la capacitat de preparació d'un atemptat no es fa d'un dia per l'altre.
No, no, bueno, a veure, el que seria una preparació d'un atemptat per la forma clàssica, tradicional, d'una cel·la terrorista, òbviament té tota la raó del món que això no es fa d'un dia per l'altre. Però una mica recordem el que va passar a l'atemptat de Barcelona a Rambla. L'atemptat de Barcelona es volia cometre, en principi, a un lloc, per exemple, com la Sagrada Família. Per fer-lo a la Sagrada Família o a la Torre Eiffel, que també havien pensat en París, doncs això s'estava preparant de forma molt organitzada, amb molt de temps d'antelació. Ara bé, quan van haver d'improvisar, i tot i ser una cèl·lula terrorista, perquè ho van ser, van haver d'improvisar, fixem-nos que un sol terrorista, Younes, que és el que va atemptar la Rambla de Barcelona, només un ho va cometre, diguem-ne, amb una de les armes que ho fan els terroristes individuals. És a dir, pot ser una furgoneta, pot ser un cotxe, pot ser un ganivet, pot ser una destral, pot ser un machete, és a dir, en qualsevol d'aquestes maneres. I aquest anunci, el que el president fa és que si hi ha algú en aquests moments a Londres, a París, a Madrid o als Emirats Àrabs que té en el seu cap diguem-ne, la voluntat de cometre atemptats, li estan dient, feu ara. I per això s'està en alerta màxima davant aquesta possibilitat que un cop ho han anunciat públicament és d'haver una probabilitat. I per això, diguem-ne, és un risc i una amenaça greu.
Per tant, com a experta en polítiques de seguretat, com es prepara la policia davant d'una amenaça d'aquestes tan imminents, no? En tan poc temps, entenem que demà els aficionats que vagin en aquests estadis passaran uns controls que no són habituals, normalment.
Diguem-ne que això ja estava previst. De fet, en el cas, per exemple, de les Olimpíades de París, això està previst. Pensem que ja fa temps. És a dir, per exemple, la darrera Setmana Santa, durant la Setmana Santa, si els vianants es van fixar, la Sagrada Família estava molt més vigilada, i no només la Sagrada Família, sinó també la Casa Batlló, per exemple, i altres indrets. Òbviament, no només amb policia uniformada, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra, i les diverses cossos i forces de seguretat on sigui, és a dir, la Policia Nacional doncs, al Santiago Bernabéu i altres llocs, ja estan preparats. Tot això ja està fet i, a més, estan en una alerta màxima. El que es fa ara, doncs, és encara més vigilància del que hagués hagut ahir sense aquest avís, perquè ara s'ha fet públic, i a més per als canals oficials que ells tenen per fer-ho públic. Per tant, no només és versemblant, és verídica aquesta amenaça, i per tal caldrà anar molt en compte. Aconsegueixen una altra cosa, si després no hi ha cap mena d'atemptat terrorista individual, han aconseguit fer por a la gent, que és també un dels seus objectius.
Professor Xavier Torrents, agraïm que, com sempre, ja tens la trucada d'aquest programa. Que vagi bé, bona tarda.
Bona tarda.
Estel migdia.
Dues i 18 minuts, altres temes. El Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat ja aquest migdia l'eliminació de la denominada visa or per a la compra d'habitatge, és a dir, l'obtenció automàtica de la residència espanyola per als ciutadans de fora de la Unió Europea que inverteixin 500.000 euros o més en habitatges a Espanya.
Sí, segons la Moncloa, en els últims 10 anys l'Estat ha concedit 10.000 autoritzacions de residència per aquesta via exprés. Tal com ha detallat avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, la reforma reguladora permet resoldre un problema molt específic en zones com Catalunya, Madrid o les Illes Balears, on de fet s'havia especulat molt amb l'habitatge, també en part amb aquest visat.
En estas ciudades supone un porcentaje muy significativo de los movimientos inmobiliarios por compra en el último año. Esta medida pretende dar respuesta a estas ciudades y sobre todo a quienes la habitan, a los hombres y mujeres que en estas ciudades, a las familias, a los jóvenes, están buscando una vivienda como una misión imposible.
I en informació internacional ho dèiem també a la portada, sentència històrica i pionera del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Han condemnat a Suïssa per no limitar de forma apropiada de les emissions d'efecte hivernacle i perjudicar així la salut de les dones grans. És a dir, és la primera sentència europea contra un estat per no fer res contra el canvi climàtic.
El Tribunal d'Estrasburg ha donat la raó a un grup de dones suïsses majors de 65 anys constatant que el govern suís ha vulnerat el seu dret a la vida privada i familiar per les seves insuficients mesures contra l'escalfament global. La sentència reconeix que el canvi climàtic existeix i que suposa una amenaça greu actual i futura també per als drets humans. En concret, considera que el dret a la vida privada i familiar inclou també el dret a una protecció efectiva per part de les autoritats davant dels greus efectes adversos del canvi climàtic sobre la vida, la salut, el benestar i també la qualitat de vida. La decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans senta un precedent molt important que pot tenir conseqüències en altres països del continent.
Tornant a Catalunya, però encara sobre medi ambient, els municipis de Vacarisses i Sant Feliu de Codines entren en fase d'emergència per sequera. Ho fan a petició dels mateixos ajuntaments i això vol dir que els veïns d'aquests municipis no poden gastar més de 200 litres d'aigua per persona i dia.
I a banda d'aquesta limitació, la fase d'emergència també implica reduir en un 80% els usos agrícoles, a la meitat els ramaders i en un 25% els industrials i recreatius. En el cas de Vacarisses, fa 2 anys el pou principal que vestia el poble d'aigua es va assecar i en van haver de construir un altre a correcuita. Com que no volen que aquest estiu els torni a passar el mateix, s'han imposat un límit de 180 litres per persona i dia, 20 menys del que marca el pla de sequera en fase d'emergència. Pel que fa a Sant Feliu de Codines, tampoc està connectat a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat i, per tant, tota l'aigua que consumeixen arriba de pous o de camions cisterna.
A tot plegat, el fiscal de Medi Ambient de Barcelona ha obert una investigació contra l'Agència Catalana de l'Aigua per la reducció dels cabals ecològics que la Generalitat va aplicar als rius Muga, Ter i Llobregat.
Ho fan arran d'una denúncia de la Federació d'Ecologistes de Catalunya que creu que aquesta decisió podia suposar un delicte contra el medi ambient. Segons l'entitat, reduir en un 92% de mitjana els cabals de manteniment pot causar importants afectacions ambientals i també sobre la qualitat de l'aigua. A més, calculen que en els trams afectats hi ha 48 espècies en perill d'extinció.
I més coses en la plana de successos al vigilant nocturn d'una empresa de Montcada i Reixac que ha mort en l'incendi que s'ha declarat al pati de la planta aquesta passada matinada. Els bombers han revist l'avís del foc cap a 3:15 i no ha estat fins al cap d'una hora que l'han pogut apagar.
Després de la inspecció del lloc s'ha localitzat el cos de la víctima a l'interior d'una autocaravana que ha cremat totalment juntament amb un camió i una altra autocaravana que està afectada de manera parcial. L'incendi no ha afectat l'estructura de la nau. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació a partir de la troballa d'aquest cos, mentre que els bombers treballen encara per determinar les causes del foc.
I també avui hem conegut que s'ha condemnat a 7 anys de presó per a la dona que va tallar el penis al seu amant. Els fets van passar el maig del 2021 a Sant Andreu de la Barca. La dona ha reconegut els fets avui als jutjats i ha demanat perdó pel que va fer.
L'acusada també ha al·legat que no estava bé psicològicament i s'ha mostrat molt penedida pel que va passar. Es tracta d'un crim passional, ja que la dona i la víctima mantenien una relació, però l'home tenia dona i fills del seu país. Amb l'excusa de fer-li una fel·lació, l'acusada va envenar els ulls de la víctima i li va tallar el membre amb un ganivet de cuina. Des de llavors, els metges han fet 4 operacions a l'home, que espera que li posin un implant. Els fets van passar en un dels bars que l'home regentava a Sant Andreu de la Barca i que des dels fets estan tancats. Per això la dona també haurà de pagar una indemnització de 250.000 euros a la víctima.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Jugues i 23 minuts, obrim aquesta hora d'informació esportiva, com sempre. Avui parlant del Barça, que ja és a París, on demà juga els quarts de final de la Champions contra el PSG. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda a tots els jugadors del primer equip, menys Alejandro Valde, han viatjat cap a la capital francesa. També els lesionats Pedri, Gavi i Frenkie de Jong, que encara no tenen l'alta mèdica, però acompanyen l'equip per fer pinya en aquest transcendental partit. De fet, Pedri i de Jong han entrat a la convocatòria de Xavi Hernández a l'espera de com es troben abans del partit per si poden gaudir d'alguns minuts. Sí que té l'alta mèdica el central Andreas Christensen i s'espera que demà ja pugui jugar a París. L'equip s'entrena aquesta tarda al Parc dels Prínceps. Abans hi haurà roda de premsa amb Xavi Hernández i Jules Koundé.
El Barça, com dèiem, jugarà demà, però avui es disputen ja els primers 2 partits de quart de final. És el torn del Real Madrid, que rep la visita del Manchester City de Pep Guardiola.
Partit d'alta intensitat avui al Bernabéu a l'anada dels quarts de final de la Champions. Els blancs buscaran la revenja després de ser eliminats la temporada passada precisament per l'equip de Guardiola. El Madrid arriba descansat per l'aturada de la Lliga aquest cap de setmana, mentre que els els anglesos han jugat dos partits en els últims dies. El tècnic blanc, Carlo Ancelotti, ha citat 22 jugadors pel partit d'avui, 21 del primer equip i Fran González, porter del planter. El Madrid té les baixes de David Alaba i Courtois. L'italià feia aquesta reflexió hores abans que es disputi el maig.
La victòria, sí, individual, és un alivio perquè els dies després de la victòria estàs més tranquil i més content. Però el sufrimiento es parte de tu trabajo, es lo que te tiene vivo, la presión, el estrés, como he dicho, es gasolina para mí.
Per la seva banda, Pep Guardiola, l'entrenador de l'equip anglès, ha parlat sobre la victòria de l'any passat i ha remarcat què s'ha de fer per aconseguir de nou el títol de campions d'Europa.
El Madrid ja l'havien guanyat fa 2, 3 o 4 anys, l'any del Covid, ja el vam eliminar i no vam guanyar la Champions, per tant, no és alliberadora. Alliberadora és quan la guanyes. I això sí que ho va ser, i evidentment per guanyar la Champions de guanyar el Madrid, el PSG, els grans equips d'Europa. Si no, no la pots guanyar.
El partit començarà a les 9 de la nit. A la mateixa hora jugarà l'altre partit de quarts entre l'Arsenal i el Bayern de Múnich.
Paral·lelament, també avui la selecció espanyola femenina s'enfronta a la República Txeca en el segon partit classificatori per l'Eurocopa del 2025.
Les de Montse Tomé venen amb molt bones sensacions després de golejar divendres passat a Bèlgica per 0-7. Precisament, l'entrenadora del combinat espanyol ha parlat de com enfronta l'equip al partit d'avui després del triomf de la setmana passada.
Nosotros nos centramos en nosotras, en ver... El partido de Bélgica fue uno, ya pasó, elaboramos un plan de juego que nos dio un buen resultado y que las jugadoras lo ejecutaron a la perfección y ahora tenemos otro rival por delante diferente, que es República Checa. Siento que el fútbol es así, cada rival te va a exponer a unas cosas y tienes que resolverlas.
Laia Codina, central de l'Arsenal, que pateix unes molèsties físiques, no ha viatjat amb l'equip fins a Burgos i serà baixa per al duel d'aquesta nit.
I encara en futbol femení, l'estadi de la Romareda a Saragossa serà per tercera vegada en la seva història a la seu de la final de la Copa de la Reina el proper dissabte 18 de maig, una final que han de jugar el Barça i la Reial Societat.
La reunió de la comissió gestora de la Reial Federació Espanyola de Futbol, celebrada aquest dimarts a Madrid, ha decidit així que l'estadi de la Romareda acollir el desenllaç d'una copa que aquesta temporada recupera el format de final clàssica entre dos equips, en comptes de la final a 4 de les últimes edicions. Amb capacitat per més de 30.000 espectadors, l'estadi saragossà de la Romareda ja va albergar les finals de la Copa de l'any 91 i 2009. Tant el Barça, 9 vegades campió del torneig, com la Reial Societat de Futbol, guanyadora l'any 2019, arribaran a la final del 18 de maig a Saragossa després de superar 3 exigents eliminatòries de partit únic.
I d'altra banda, la selecció masculina, hem sabut avui que també jugarà un amistós contra Irlanda del Nord a l'estadi de Son Moix, això és a Mallorca. Serà el dia 8 de juny.
Lluís de la Fuente i els seus jugadors podran disposar així d'un bon examen per la posada a punt de la selecció de cara a la disputa de l'Eurocopa d'Alemanya, el començament del qual està fixat per la setmana següent de la disputa d'aquest partit a Mallorca. A Espanya, que 3 dies abans s'enfrontarà a Andorra Badajoz, s'enfrontarà d'aquesta manera per 19a vegada en la seva història al combinat britànic.
Parlem per acabar els esports de tennis. Carlos Alcaraz ja sap qui serà el seu primer rival al Masters 1000 de Monte Carlo. S'enfrontarà el canadenc Félix Albiol i l'Asim, número 35 del rànquing ATP.
Tot plegat després que l'Asim s'hagi desfet aquest dilluns en 2 sets per 6-2 i 6-3 de l'italià Luca Nardi. Alcaraz ja va enfrontar-se recentment al que serà el seu primer rival a Mònaco, ja que van veure's les cares a tercera ronda del Masters 1000 d'Indian Wells, amb victòria plàcida en 2 sets pel murcià. L'espanyol inicia demà la temporada de terra batuda amb totes les mirades posades en el seu estat físic, ja que aquests darrers dies ha entrenat en part del braç dret envenat i ha reduït el temps de pràctica per precaució a causa d'unes molèsties. Un escenari poc ideal quan queda només una setmana perquè comenci el Godó, on Alcaraz defensa títol.
I just després d'aquest Godó, la següent cita en el calendari tenístic és l'Open de Madrid. El seu director, l'extenista Feliciano López, ha assegurat que té esperances de que Renal pugui jugar-lo.
Recordem que el manacorí va anunciar fa pocs dies que no competiria a Monte Carlo perquè encara no es trobava del tot recuperat de la seva lesió a la cama esquerra. Ara Feliciano López s'ha mostrat optimista amb la possibilitat que el balear estigui a punt per jugar a la Caja Mágica el proper 22 d'abril.
Yo, hasta donde sé, está mejorando y está evolucionando su lesión, entonces yo tengo muchas esperanzas de que pueda estar aquí.
L'extenista també ha dit que li agradaria que la gran final de la cita esportiva madrilenya la disputessin Nadal i Alcaraz.
Estel migdia.
Oh. Obrim informació cultural avui al Teatre On Demà. Atenció, s'estrena El dia del Batús i és l'adaptació de la monumental novel·la de Francisco Casabella que dirigeix en aquest muntatge teatral Ivan Morales.
Enric Auqué, Bruna Cusí, Raquel Ferri, Vicenta Endongo i Xavi Saed configuren l'elenc d'una obra que s'estrena demà a Lliure de Gràcia i estarà en cartell fins al dia 5 de maig. L'adaptació teatral reivindica el relat de la Barcelona de la transició a l'ombra de Casabella amb personatges del Lupin que ajuden a entendre la ciutat comtal d'avui dia des de la perspectiva d'una lluita de classes.
I acabarem amb música perquè ja coneixem avui el cartell del Sant Jordi Musical que cada any es celebra a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Aquest any comptarà amb les actuacions de Figaflau, Estriquell, La Fúmica, l'Idami i també els Amics de les Arts. També s'hi podrà veure, entre d'altres, Mamaduixa i Meritxell Neiderman. A més, al llarg de tot el matí també hi haurà espai per poder-se apropar als artistes per demanar-los signatures de llibres i discos. I seran Adrià Sales, de la Pegatina, o Guillem Gisbert, també els Amics de les Arts, aquí escoltem de fons. Amb això acabem edició per avui. Tornarem demà dimecres, quan siguin les dues del migdia. Que vagi bé, bona tarda. Yes.